els camins. De la música.
Amigues, amics de Radio Clara, bona nit i benvinguts als camins de la música.
Thank you.
com vàrem dir l'altre dia, Charlie Parker, fugint de la policia, pràcticament dels problemes per les drogues amb les batudes que feien per el carrer 52, se havia anat a Los Angeles i allí se'l trobem en el que en un moment determinat rep la visita de Miles Davis i amb aquest fa la gravació d'algunes peces, quatre en concret, de les quals hem escoltat la primera, Ornithology, un clàssic absolutament, el clàssic de Charlie Parker, i el Jarber Suite, en un sectet en el que estava Miles Davis i Charlie Parker, òbviament, i després estava Lucky Thompson, saxo tenor, Dodo Marmarosa, piano, Arvin Gershon, guitarra, Big Macmillan, contrabaix, i Roy Porter, bateria. Però la situació personal i de salut de Parker anava de mal en pitjor, i una nova convocatòria de la Dial, la famosa gravadora a la qual quasi havia dut a la ruïna Parker amb els seus problemes, va provocar una sèrie de gravacions que són històriques, no per qüestions artístiques, sinó per qüestions personals de Parker. Anem a escoltar dues peces. La primera es diu Max Making Wax, en el que el pianista i el bateria fan el que poden per anar tapant un poc els fallos que té Charlie Parker, les pèrdues de ritme, etc. I finalment n'hi ha un Loverman que està acceptablement interpretat per Charlie Parker gràcies a que estava a tope de fàrmacs i amb un psiquiatre al costat per a mantindre-lo un poc dret, de manera que esta peça, que el mateix Charlie Parker va dir que trencaria tots els discos d'aquesta gravació una vegada se havia publicat, resulta més un testimoni personal, quasi que un testimoni artístic. Escoltem-les.
Bé, els músics que acompanyaven a Parker, o millor, espentaven a Parker en aquestes dues últimes peces, eren Howard McGee, un excel·lent trompeta i compositor, Jimmy Bunn, pianista, Bob Kesterton, contrabaix, i Roy Porter, bateria. Quan acabava aquesta sessió, el desastre ja va arribar al màxim. Atossigat pel tema de la falta de drogues, Parker consumia quantitats brutals d'alcohol i quan acaba la sessió de gravació a l'hotel va muntar un escàndal enorme, cremar el llit, van vindre els bombers, la policia i el varen tindre que dur lligat i el jutge va decidir que l'internaven en un sanatori mental. En aquell moment Parker va estar durant 6 mesos aproximadament internat en el sanatori mental de Camarillo i a l'eixida, lleugerament recuperat, encara que no de la seva addicció a l'alcohol, Parker va començar segurament l'etapa més brillant, almenys de gravacions, que se li coneix. Anem a escoltar les dues primeres. Thank you. Les peces que acabo d'escoltar estan gravades poc dies després, pràcticament, de que isquera el sanatori mental de Camarillo, i va gravar-les en el 19 de febrer del 47 amb el trio d'Earl Garner, pianista, i el que tenia Red Calendar de contrabaix i Doc West de bateria. Així, encara que Parker sembla que havia deixat el tema de les drogues prou apartades, però vamos, el whisky continuava sent la seva droga principal. I bé, no està mal les intervencions en aquestes dues peces, però 7 dies més tard, en una gravació que va fer també amb el grup del trompetista Howard McGee, ja la cosa semblava que tornava a estar un poc malament, però el geni de Parker sobreixia normalment a les seues condicions físiques i feia excel·lents versions. Així anem a escoltar dues peces que fan referència, encara que s'han composades per Howard McGee, fan referència un poc al propi Parker, no? La primera es diu Relaxing at Camarillo, és a dir, al sanatori psiquiàtric on havia estat internat, i l'altra es diu Stop and Deuce. Anem a escoltar-les. Thank you. el viatge a la fi del deliri no podia trobar millor final que tornar als orígens. I això va fer Parker tornant a Nova York amb una companya que l'havia seguit durant tota la seva estada en Camarillo, Doris Seidner, i va tornar també al club que havia vist el naixement del Bob amb el seu col·lega de fatigues, Dizzy Gillespie. Va tornar a Three Deuces. Allí va tropeçar en gent molt interessant, va tropeçar amb Mark Roach, va tropeçar amb Miles Davis, va tropeçar amb Duke Jordan, i bé, durant una sèrie de gravacions, la seva millor època és la que estava per començar, sobretot la millor època a l'hora de gravacions que afortunadament avui podem disfrutar. La primera de la que anem a disfrutar és la gravada el 8 de maig de 1947 per un quintet en el que està Parker al saxo alto, Miles Davis a la trompeta, Bud Powell al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mark Roach al bateria. Mark Roach, el gran bateria del Bob. Anem a escoltar-lo. Thank you. Bé, les peces que acabem d'escoltar són Chasing the Bird, una al·lusió evident a Parker, i Cheryl. De totes maneres, l'addicció als narcòtics, que havia tornat a ressortir amb força, no impedia necessàriament a Parker expressar-se a plena potència. La primera sessió per la Dial en aquesta etapa, que va ser del 28 d'octubre, es va estar precedida per la injecció d'heroïna als propis estudis i va funcionar perfectament. El grup en el que estava tocant totes les nits, el grup en el que tocaven les Three Deuces, és a dir, Miles Davis a la trompeta, ell al saxo alto, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i el Grand Max Roach a la bateria, varen gravar unes quantes cares, 6 en concret. Anem a escoltar 3 d'elles. La primera és l'Invisible You, una balada molt coneguda. La segona és The Hymn, una peça sobre acords gospel a temps molt ràpid. I la darrera és Old Bills of Paradise, que està feta sobre la melodia All the Things You Are. Anem a escoltar-les tranquil·lament. La darrera té la curiositat en que Parker fa una línia de contrapunt a la del trompeta. Com veieu, Parker, la seva màxima expressió, està absolutament inspirat, i anem a escoltar altres peces d'una sessió lleugerament posterior d'una setmana, del 4 de novembre del 47, al mateix grup, el grup del Thiruses, en el que tot el grup brilla a una gran altura i els solos de Parker són realment enlluernadors. Anem a escoltar dues peces. La primera és Bare Feathers, i l'altra és una que té un nom així un poc complicat de dir, però vamos, anem a provar. Clacto with Sid Tene. Anem a escoltar-los. Thank you. Veieu peces per a disfrutar enormement d'un bon jazz, d'una bona música. I bé, anem a acabar el programa d'avui amb una peça de la mateixa sessió de les dues darreres, el que Miles Davis entregat absolutament al mestre marca, diguem-ne, els seus solos amb un sentiment quasi poètic, diríem, de la interpretació. Es tracta de Don't Blame Me. I amb això anem a deixar a un Parker en la seua plenitud encara artística, perquè després ja vindran pitjors temps, però això serà una altra història. Amigues i amics de Radio Clara, al 104.4 de l'FM de València, bona nit i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu.